Aquí bé. Avui us venc a parlar de la peresa, com deis vosaltres, de la vessa, com dic jo, o de la mandra, com també es coneix en català, aquest estat anímic que pot ser transitori o ser una part clau de la personalitat. Per això hem començat escoltant un grup que va triar aquest nom, pereza, en castellà, per presentar-se davant del món.
I de tal vegada no era el millor nom per presentar-se, no?, davant la gent.
Bé, si llegim algunes de les coses que han escrit diferents autors i autores sobre la vessa. De fet, recentment s'ha publicat un assaig titulat exactament així, La mandra, la pereza, en la seva edició en castellà. El seu autor és Oriol Quintana i l'ha editat Fragmenta Editorial dins una col·lecció titulada Pecats Capitals. L'assaig de Quintana defensa una tesi que ens ha semblat molt, molt interessant, i és que, front a la demonització històrica que s'ha fet sempre de la vessa, aquesta és una característica essencial de la naturalesa humana, i tanmateix, sense mandra i també sense les altres passions desordenades que diu l'autor, per exemple, la ira, la luxúria, la gola, no és possible una vida plena. Tot d'una parlarem amb Oriol Quintana sobre l'assaig que ha escrit i que continua un poc amb l'estela d'altres autors que han reflexionat sobre la peresa al llarg de la història.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Bé, no us esmentaré tots els autors que han parlat de la vessa, perquè no són pocs, però en destacarem alguns. El més conegut és, segurament, l'elogi de la ociositat de Bertrand Russell. En ell, Russell defensa que el valor del treball és un prejudici moral de les classes privilegiades, que diuen que l'absència d'activitat duria la majoria dels homes, sobretot aquells de les classes pobres, a la desocupació i a la depravació. Russell no hi està gens d'acord amb això i diu que n'hi hauria prou amb unes 4 hores laborals per fer que tota la població pogués viure amb comoditat suficient i que la resta del temps que abans es gastava en el treball ara es podria dedicar a l'oci.
I per situar-nos històricament, Bertrand Russell va escriure aquest assaig l'any 1935.
Sí, però és que 50 anys abans, el 1880, Paul Lafargue va publicar El dret a la peresa, i en ell defensa una cosa semblant a Russell. Lafargue afirma que el treball és una imposició del capitalisme, contràriament a la idea tradicional de la reivindicació obrera, i el contraposa al dret a la peresa, més proper als instints de la naturalesa humana i amb els que s'aconseguiria, segons Lafargue, el dret al benestar i la culminació de la revolució social. Mm-hmm. Clar, aquestes tesis estan molt lligades a la teoria i al context econòmic de l'època, finals del segle XIX, principis del XX, però també hi ha altres autors que han elogiat l'art de no fer res, com és el cas de Robert Louis Stevenson. En defensa dels ociosos, l'autor de L'illa del tresor ens convida a deixar-nos temptar per l'alegria de l'ociositat que, al seu parer i contra l'opinió general, ens fa més savis i més feliços. Bé, i també podem trobar, per exemple, poetes com l'italià Cesare Pavese, que va titular un dels seus llibres més coneguts com Treballar cansa, una teoria que ben bé podria compartir amb Cantinflas.
¿Por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo.
¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos, y entonces nomás ellos trabajarían. Y por último, a mí yo no puedo, ¿sabes por qué? Porque mis creencias religiosas me lo prohíben.
¿Tus creencias?
¿Seguro? ¿A poco no he leído la Biblia?
No.
Pues ni yo tampoco, pero ahí hay una cláusula en que dice, aquí está el Edén, pero no el cine. El Edén del más allá del infinito, de la gloria, de lo inconocible. Entonces, Adán, acá en el Edén. Cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí, entonces la manzana, y conforme los tres, que se dieron cuenta, entonces fue cuando Dios se enojó y dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. Y entonces les mandó al ángel de las llamotas que los corriera. ¿Y qué crees que les dijo Dios?
¿Qué les dijo Dios?
Dios les dijo a Dios, pero al decirles a Dios, les dijo a los dos. Comerán el pan con el sudor de su frente.
Muy bien dicho.
¿Qué bien dicho? Entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor, que aparte de ser molesto es una cochinada.
Bé, déu-n'hi-do, al voltant de la peresa, quina feinada que ha fet molta gent, ha escrit i ha pensat. Com veus, això de l'oci i la vesta no ve d'ara, de fet. La seva demonització ha estat una constant a Occident des dels inicis del cristianisme fins als nostres temps. De tot això parla el seu assaig La Mandra, Oriol Quintana, i amb qui podem conversar avui matí a La Gran Vida.
Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser nosaltres a La Gran Vida.
Encantat.
Bon dia, Oriol. És així, no? El cristianisme i l'humanisme, el capitalisme i el socialisme. La Mandra és un mal evitar per totes elles, no?
Sí, però estava, mentre escoltava aquesta presentació que heu fet, fantàstica, per cert, pensant que realment el cristianisme va atacar La Mandra, però en un sentit purament moral, vull dir que és més el capitalisme el que l'ha demonitzat més a fons, jo crec. Diríem que per lo de la productivitat, no? Hi ha aquest autor sociòleg alemany, no?, del segle XX que va descriure perfectament la unió de capitalisme i cristianisme, no? I crec que aquí sí que hi ha un inici fort, no?, de la demonització de La Mandra, no? Quan es diu que les persones perfeccionen a través del treball, no?, que és una idea que ja va elaborar Hegel, però que venia d'abans també, no? Això és el que jo crec que estem vivint, que vivim tots molt i som molt víctimes, encara que ens creiem que no som cristians, no? Tenim aquest rastre, la idea de que només a través del treball ens expressem i adquirim la virtut i ens fem persones de profit i bones, etc.
Aquella idea, no?, del treball dignifica, no?, que hem sentit també en aquell fragment que hem sentit de la pel·lícula de Cantinflas. Nosaltres hem esmentat a la introducció alguns autors que han elogiat la peresa com a plantejament vital, però a La Mandra tu esmentes uns quants també, com ara, per exemple, Bukowski o Henry Miller, però en el seu cas, en el cas d'aquests dos autors, defensar la peresa implica també defensar la pobresa, dius.
Ah, sí. Bueno, clar, perquè el que volen fer és escapar de la idea de la virtut marginal. És a dir, no és només treballar, en el capitalisme treballar no serveix només per purificar-se, sinó també per enriquir-se, diríem.
Sí, sí, sí.
Per desgràcia, la riquesa al final es posa com a expressió de la virtut. És així, una persona rica, o sigui, mira, en anglès, i sobretot en l'anglès de Nord-Amèrica, make good, que vol dir, es podria traduir com fer el bé, vol dir enriquir-se, o sigui, arribar a ser ric, no?
Uh-huh.
Es podria, llavors, diguéssim que està incorporat, mira, per exemple, Bukowski, que és nord-americà, no? Està incorporat a la mentalitat de la societat nord-americana, que només és que la nostra mateixa però exagerada, diguéssim, perquè l'hem adquirit, no? La idea de que un triomfa i arriba a fer el bé quan ha treballat molt i s'enriqueix, no? Però jo crec que el valor d'aquests autors és dir, no, però és que no només em ric del treball, sinó que no m'importa la pobresa i no em crec la idea de que els diners són demostració de la virtut.
Clar, perquè quan ho llegia pensava també que segur que entre els que ens escolten hi ha algú que diria que fer la vessa és un privilegi de rics.
Sí, és un privilegi de rics, és veritat. Ja estava pensant en el meu autor preferit, el George Orwell, que durant un temps el tio es va fer indigent voluntàriament, no? Bueno, de manera semivoluntària, però per un moment que es veurà sense ni un duro, i va decidir no córrer a demanar diners, sinó passar un temps a la indigència, no? Com es fa aquesta operació de dir, bueno, vaig a viure sense diners, sense treballar? Bueno, segurament algú em diria, bueno, és que Orwell era un tio que havia tingut molt bona educació i que va arribar al punt de sofisticar tant les seves aspiracions, diguéssim, i això és bo per mi, no? És veritat, però és veritat, sí, la Mandra és un luxe de rics, però en general la vida espiritual, diríem, no?, és també un luxe. Hi ha moltíssima gent que no se la pot permetre perquè està massa enganxada als condicionants de la vida i a la pobresa i això li impedeix aixecar la mirada. Però vaja, jo no crec que un s'hagi de sentir particularment malament pel fet de voler tenir una certa vida reflexiva, una vida espiritual que també, bueno, que pot venir també de La Mandra.
Mm-hmm. Conversam amb Oriol Quintana arran d'aquesta publicació de l'assaig La Mandra. De fet, com explicava a Cristina, el treball defenses que La Mandra i també altres pecats capitals com la gola, la luxúria o la ira són característiques essencials de la naturalesa humana i que sense ells no és possible viure una vida plena. Però per què llavors sentim aquesta grossa culpabilitat quan som a casa i no tenim ganes de fer res?
Bé, les persones, diguéssim, que som bueno, tenim una contradicció bàsica interna nostra, no? que està expressada a través de la figura de Don Quixot i Sancho Panza en aquesta obra de Cervantes, que és tan universal. I si és tan universal és justament, jo crec, per aquesta raó, perquè toca una veritat molt profunda, no? Aleshores, aspirem a les volem les dues coses. Volem la, com deia abans, volem la virtut, una mica de sacrifici, volem el treball, volem tenir una idea ideal, volem sentir un ideal de nosaltres mateixos, aspirem a certs ideals, no? Però, per altra banda, també necessitem descansar, també necessitem disfrutar la vida, també necessitem fer el burro i emborratxar-nos tant en tant, etcètera, no? Aleshores, tenim constantment al nostre interior la crida, diguéssim, d'aquests dos personatges. Total, que quan a vegades ens hem passat una mica més al compte de no fer res, a casa teníem uns grans plans que ens havia posat Don Quixote i després ha arribat Sancho Panza i ens ha dit, pues saps què? Res d'això, no? És normal que aleshores ens sentim una mica malament, perquè sempre estem amb aquesta tensió mútua, no? Aquesta tensió doble d'això. Però jo crec que, i perdona que m'enrotlli, però jo crec que no podem suprimir cap dels dos. O sigui, no pots aspirar a ser sempre treballador, sempre virtuós, una persona intachable, etc. Això et deshumanitza, Imagina't, no? Et convertiria en un robot. I el contrari, pues mira, també té la seva... El contrari, voler mai no fer res. Ja, a mi em cau una persona més simpàtica, si és més aviat així, no? Poc treballador, etc.
Sí.
Però tampoc és plan, a més, tampoc és veritat. O sigui, fins i tot el Bukowski, aquest autor que hem citat abans, sí, que amb els seus llibres té una vida absolutament desordenada i una vida alcohòlica, horrorosa, diguéssim, una desferra bastant, no?, en certs moments. Quan aquest senyor escrivia, m'explico? Aquest senyor també volia que li publicessin els llibres i també ho aspirava a certa fama, no?, que això són aspiracions quixotesques. Sí. No es pot negar cap de les dues parts. Si en suprimeixes una, et converteixes en una cosa... No, perds la humanitat, diríem.
Bé, llegint aquest assaig, arriba un moment clau, que és quan Oriol Quintana ens dona aquesta clau. Tal vegada la peresa que sentiu és un indicador que alguna cosa passa, és una senyal d'alarma. De què ens pot advertir la mandra, Oriol?
Doncs, bueno, com et deia, en primer lloc ens pot advertir de que hem adquirit obligacions que no hauríem adquirit. Nosaltres a vegades adquirim obligacions que són per fer-nos homenatge a la nostra visió idealitzada de nosaltres mateixos, no? I a les pressions també de la nostra societat, que a vegades són molt, molt bèsties. L'exemple clàssic és l'anar al gimnàs, no? Ara estem a febrer, ara és el moment en què la gent ja deixa d'anar al gimnàs, que s'havia apuntat al gener.
Sí, sí, sí.
Clar, és una pressió absurda, la de la salut i la de... Bueno, que s'ha d'estar saludable, però bueno, que... Bàsicament, la salut s'escapa de les nostres mans per molt que ens esforcem, no? Jo crec, eh? Doncs, per exemple, d'això, no? O sigui, ara em fa mandar anar al gimnàs, perquè no calia que hi anessis, m'explico? Vas liar en apuntar-t'hi perquè el teu Quixot et deia, bueno, és que has de fer gimnàsies, no? Allò que ens mirem al mirall, eh? I volem sempre optimitzar-nos, diguéssim. Doncs això no cal optimitzar-se tota l'estona. I així en qualsevol altre exemple d'aquesta mena, no? L'aprendre idiomes o el començar un nou màster, quan portes molt temps sense estudiar. Sempre aquesta idea que tenim molta pressió per millorar-los, no? I aleshores aquesta pressió és una mica absurda i una mica falsa. Jo, si t'agafa mandra per això, doncs endavant, eh? Vull dir, enhorabona, és que la mandra està dient, estàs fent el préssec a apuntar-te aquestes coses, no ho necessites, no ho vols, no?
I amb les feines també, no? Perquè fas aquesta distinció, bueno, fas referència a aquesta distinció entre feines de merda i merdes de feina, i a més sí, dius que la majoria de feines d'avui en dia són feines de merda.
Mira, m'ha alegrat molt que citéssiu a Bertrand Russell que deia que en 4 hores diàries...
Sí, n'hi havia prou.
Això és, jo crec que això és cert. Clar, no ho puc demostrar, no ho he calculat, no tinc ni els mitjans per calcular-ho, però sí que amb la meva experiència i veient la majoria de feines que hi ha, sobretot les feines que són d'oficina, diríem, pues sí, efectivament, es perd moltíssim el temps, un compleix l'horari per complir-lo i prou, i es multipliquen a vegades les feines justament per omplir la jornada laboral. Jo crec que això hi té a veure la informàtica, no?, i els processos que s'han millorat, però s'ha mantingut els llocs de treball i la jornada setmanal de 40 hores, i això ha implicat, doncs, crear moltes feines de merda. Feines de merda vol dir simplement feines que, si no les féssim, no passaria res, i les coses funcionarien igual, i tindria tot endavant igual. Com quan has d'omplir informes absurds, aquests que no es llegeix ningú, que no els llegeixes ni tu quan els escrius, pràcticament, no? Que s'han de fer, etcètera. Això prolifera molt, i té a veure amb això que dèiem ara de la implantació de tecnologia que fa que els processos siguin més simples, però també amb la que continua aquesta idea que tenim des de pràcticament la revolució industrial endavant, de que si no es treballa no mereixes el sou, diríem, i si no treballes no estàs sent una persona suficientment, bueno, no estàs sent prou persona, i aleshores no et mereixes res. I aleshores, doncs, ha xocat, la cultura aquesta permanent de valorar el treball i la de, i el fet de que cada cop fa caldria menys estona per completar les feines gràcies a la tecnologia.
Oriol, tanques l'assaig amb alguns consells per, dius, aprofitar al màxim la mandra. Quins serien els principals?
Bueno, primer és saber-la disfrutar al màxim, diríem, i per tant relaxar-se, entendre això que dèiem abans, que a vegades la mandra és sàvia, és una senyal que s'està donant. I el segon és que a través de la mandra i l'estrictament no fer res, aprenem a estar en el món d'una manera diferent, que és de manera més contemplativa. Que és fonamentalment, és superessencial per viure bé. I que també és una mirada que està totalment proscrita per les pressions a la producció que tenim tota l'estona, per les pressions que tenim de millorar-nos a nosaltres mateixos. No? I aleshores la mandra et permet mirar les coses amb agraïment, et permet mirar les coses amb despreniment, amb, diguéssim, sense l'egoisme i l'autocentrament. I, clar, això, com dèiem abans, és vida espiritual i, un, diguéssim, potser no s'entona immediatament, però un ho ha de buscar, no? I la banda pot ser una ocasió per fer-ho.
Oriol Quintana, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Ens has donat molta tranquil·litat, hem de dir. La culpabilitat avui la deixarem aquí a l'estudi. Oriol Quintana, autor de La Mandra, assaig publicat dins la sèrie Pecats Capitals, de Fragmenta Editorial. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bé, la veritat és que sí, ens hem tranquil·litzat una mica.
Jo m'he quedat més tranquil·la, la veritat.
La veritat és que sí, però no sabíem aquesta part positiva de la peresa, que tal vegada ens avisa d'alguna cosa, i és que ens hem programat massa activitats. Que bé, Cristina, moltes gràcies per aquesta conversa, aquesta lectura, que també pinta molt bé, sí. I a més és un llibre petit.
Molt petitó, i el recomano, és facilíssim de llegir molt ràpid.
Idò, una molt bona recomanació per tots, i Cristina Bugallo tornarà d'aquí dues setmanes amb alguna altra proposta cultural. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mònica.
I bon cap de setmana.
Una abraçada.
Adéu.